Tot seguit podreu escoltar el ple municipal.
Comencem ja, ara sí, aquest ple extraordinari. Bona tarda a tothom, gràcies per ser-hi, regidors i regidores. També a la ciutadania que ens segueix en directe o que després mirarà el vídeo a través de YouTube. Senyora secretària, entenc que es donen les condicions per iniciar aquest ple convocat de manera extraordinària per tal d'aprovar el pla de reconstrucció social i de reactivació econòmica per fer front a les conseqüències derivades de l'emergència sanitària de la Covid-19 a Sant Vicenç dels Horts. Abans de parlar del document, el primer que hem de fer és pronunciar-nos sobre la urgència d'aquest ple. És un ple que s'ha convocat, dic, amb caràcter d'urgència. Hem estat treballant en el document fins últim moment. Ha requerit temps perquè hem volgut comptar amb les aportacions de la màxima quantitat de persones, d'entitats. Ha estat fruit de la negociació fins últim moment. La setmana passada, per exemple, vam acabar de fer l'última reunió amb el Consell Econòmic i per l'Ocupació. Tot plegat, diguem, ha impedit fer una convocatòria formalment no urgent. És el cas és que l'Ajuntament continua treballant, implementant mesures, i algunes d'aquestes mesures ja estan incloses en el document, així que el document requereix d'una aprovació plenària, i en aquest cas, diguem, l'encaix ha estat aquesta convocatòria extraordinària i urgent, i aquesta urgència, doncs, és el primer que hem de votar. No sé si hi ha alguna intervenció per part dels portaveus, o passem directament a la votació de l'urgència. Maite Meric, endavant, Junts per Sant Vicenç.
Bé, només per definir el nostre vot, eh? Nosaltres, quan fa temps es va parlar d'aquesta possibilitat, no?, i de treballar un document, semblava que s'havia d'aprovar en el ple del mes de juny. Després, doncs, com ha dit l'alcalde, s'ha anat treballant, però, clar, ha arribat la vigília o una setmana abans del ple ordinari. Per tant, nosaltres l'urgència com a tal no la veiem. Tampoc no impedirem, evidentment, que s'avanci en aquest procés, però l'urgència, tenint en compte que la setmana que ve hi ha el plenari, no l'entenem perquè no hi ha cap data d'avanciment ni cap subvenció, diguem-ne, que fos necessària per poder tirar endavant aquest projecte, aquest pla, i per tant el nostre vot serà l'abstenció.
D'acord. No sé si Jordi Gil, en nom de Sant Vicenç en Comú Podem, vol fer algun comentari o passem directament a la votació?
Bueno, nosaltres sí que votarem a favor de l'urgència, bàsicament perquè entenem que avui és un ple important, és un ple especial. Després ja ho direm en la nostra intervenció, però és un ple en el qual la votem. Veieu que el gat està passant per aquí davant ara. M'agrada molt la càmera del meu gat. És un ple on votem un document que ens ha d'ajudar a totes i a tots a sortir de la situació en la qual ens trobem avui i, per tant, sí que entenem la seva importància, la seva rellevància i, per tant, sí que votarem a favor de l'urgència del ple.
D'acord, moltes gràcies. Igualment formalitzem la votació. Vots en contra de l'urgència, entenc que no hi ha. Vots abstencions, grup de Junts per Sant Vicenç. Els regidors i les regidores presents del grup municipal de Junts per Sant Vicenç. Vots a favor de l'urgència, a favor de la resta dels regidors i les regidores presents. Així que ara ja sí, parlem del document en si, diguem, que ningú no s'espanti, diguem, no llegirem el document sencer, és un document ampli, però que tots els grups municipals tenen. Com deia abans, és un document que s'ha treballat, que s'ha anat treballant, que a partir de demà també estarà a l'abast de tothom, a les xarxes, al web de l'Ajuntament, així que no requereix ara mateix d'una lectura exhaustiva. No? És evident que per parlar d'aquest document hem d'anar-nos al mes de març. Des d'aquell moment Sant Vicenç dels Horts, com la resta del país, d'Europa, del món, viu afectat per la Covid-19. Una emergència de dramàtiques conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Cal recordar també que a Sant Vicenç dels Horts hem perdut més de 30 veïns i veïnes com a conseqüència d'aquesta pandèmia. Dramàtiques conseqüències que, com diu el document, estan afectant de manera profunda i posant a prova els recursos, les capacitats i la resiliència de les persones, el teixit econòmic i productiu, del capital, el capital social, comunitari i també la força, no? La mateixa força de les nostres institucions. Estem en un dels moments més complicats de la nostra història recent. La Covid-19 va obligar a paralitzar una gran part de l'activitat econòmica, cosa que ha tingut, té i tindrà greus conseqüències econòmiques, però també socials. L'Ajuntament de Sant Vicenç va reaccionar en un primer moment, va portar a terme accions per ajudar la nostra ciutadania en el primer impacte de la crisi sanitària, amb especial atenció a la gent gran, a les nois i les noies, a les famílies més vulnerables. No? Hem tractat d'estar al costat de les persones, especialment de les que més necessitaven aquest recolzament de l'administració pública. En un primer pla de xoc, que era necessari i que era urgent. Ara estem en un altre moment. Del que parlem avui és d'una altra cosa. Estem en l'aprovació d'aquest pla que hem anomenat de reconstrucció social i de reactivació econòmica. Estem parlant de com gestionem la crisi que la Covid-19 ens deixa a la nostra ciutat. No? Aquesta crisi ens obliga a trobar consensos urgents i acords d'ampli abast, ens obliga a tots i a totes a assumir la responsabilitat col·lectiva d'actuar de manera decidida per afrontar aquesta crisi amb les majors garanties possibles. Ens obliga, en definitiva, a implicar-nos activament i a comprometre'ns de manera clara i inequívoca en el present i en el futur de Sant Vicenç dels Horts i dels vicentins i les vicentines. No? En només 3 mesos hem tingut un increment més que notable de les xifres d'atur i s'han multiplicat els veïns i les veïnes que necessiten ajuda, acompanyament i a vegades qüestions tan bàsiques, tan essencials com per exemple menjar. L'increment de la despesa municipal en aquest àmbit ha estat del tot extraordinària. És evident que davant aquesta situació cal un pla d'acció, no? La voluntat del govern municipal és que aquest pla sigui un nou full de ruta per avançar en aquesta reconstrucció social i reactivació econòmica que Sant Vicenç necessita. Tant és així que el govern municipal havia elaborat un pla d'acció per aquest mandat, un pla d'acció que havíem d'haver aprovat al ple, si tot hagués anat amb normalitat cap al mes d'abril, maig, i que ara mateix aquell pla d'acció es troba supeditat a aquest nou pla que aprovarem en aquesta sessió plenària extraordinària. Deia que no explicaré el document sencer, però sí que em permeto dir-vos que volíem tenir un únic document que plegués les dues vessants, la vessant social i la vessant econòmica, tot en un sol document. I sí que m'agradaria anunciar-vos algunes de les línies d'actuació que recull el document en matèria social i en matèria econòmica. En matèria social, les línies d'actuacions més destacades són el suport per alleugerir l'emergència social. Aquí és on es recullen les mesures relacionades amb els més relacionades amb l'atenció dels serveis socials, el suport a les persones grans, amb l'objectiu de no només protegir-les, sinó també evitar l'aïllament social, el suport a les famílies i a les persones que han patit violència, evidentment amb especial atenció a les persones, a les dones víctimes de violència de gènere, suport en el dol i la convivència, el suport en el lleure i en l'educació, i aquí estem actuant ja, com sabeu, amb les ajudes directes a les entitats que organitzen els casals d'estiu, per exemple, o ajudant a reduir la bretxa digital als nens i les nenes que no tenen connectivitat a casa, el suport, evidentment, també a la cultura i a les entitats del nostre poble. I en matèria econòmica, algunes de les mesures que recull el document, més destacades, diguem, són les mesures destinades a ajudar el teixit comercial, les mesures per la recuperació de l'ocupació i l'atenció a les persones desocupades, les mesures pel reconeixement social dels treballs de la cura, les mesures per ajudar les persones autònomes. Tot plegat constitueix un document que ha rebut esmenes per part de no només dels dos grups municipals, dels dos grups de l'oposició, que hem tractat d'incorporar la majoria d'aquestes esmenes en el document, sinó també esmenes que han arribat dels sindicats, d'entitats socials i econòmiques. Un document, vaig acabant, que ha comptat amb el suport de la immensa majoria de les entitats que participen en el Consell Econòmic i per l'Ocupació, que compta amb un suport explícit de la Unió de Botiguers, de Sant Vicenç Suma, de Comissions Obreres, de la UGT, de PIMEC, de EVAL, dels Salesians, i també de les quatre entitats socioeducatives amb què hem estat treballant també aquest document, la Fundació Maria Auxiliadora, el Veí del Tacafa, el Centre Diari Sant Josep, el Centre Infantil i Juvenil El Quijote. No és el primer document que s'aprova a la nostra comarca d'aquestes característiques. Evidentment, tampoc serà l'últim. Tothom està posant-nos al dia i elaborant aquests fulls de ruta per intentar resoldre aquests problemes que ens ha deixat la Covid-19 en els nostres municipis. Estem convençuts i convençudes que és el moment d'avançar plegats, de treballar amb objectius comuns i d'implicar-nos al màxim en el futur de la nostra ciutat. Aquesta és la filosofia d'aquest document. Esperem comptar amb el suport unim d'aquest plenari i, en tot cas, si us sembla, per no allargar-me més, obrim un torn d'intervenció perquè els portaveus dels diferents grups municipals puguin expressar el seu posicionament sobre aquest document. Obrim aquest torn, doncs. Inicialment, passem la paraula a la portaveu de Junts per Sant Vicenç. Endavant, Maite Emèric.
Molt bé. Molt bé. Bé, nosaltres des del primer moment en què ens hem patat amb aquesta situació de pandèmia, doncs des de Junts per Sant Vicenç hem mostrat la nostra disposició doncs a col·laborar amb el govern municipal en tot allò que permetés afrontar el futur amb més esperança, i així jo li vaig fer arribar a l'alcalde i en diferents ocasions n'hem parlat. Ja crec que és un moment en què tots hem d'acompanyar a afrontar aquesta situació tan i tan complicada que toca doncs gestionar. Sempre he pensat, diguem-ne, amb els vicentins i les vicentines que viuen i que viuran una situació amb major dificultat de la pandèmia i de la postpandèmia, i que veuran agreujada aquesta situació doncs, per estar a l'atur, per tenir una situació doncs, de dificultat a l'accés a l'habitatge o per haver de fer front als seus lloguers o senzillament perquè són persones, famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat que encara doncs, serà major. També ens preocupa la situació del teixit econòmic i del nostre municipi, que ja arrossegava les conseqüències econòmiques del 2008 i que ha viscut amb duresa l'estat d'alarma i l'aturada forçada de la seva activitat, que ha hagut de ser així, per l'estat d'alarma. I nosaltres volem que la ciutat de Sant Vicenç dels Horts continuï generant llocs de treball i que generi riquesa per la seva gent. Per aquest motiu vam fer un document on recollíem 30 propostes concretes i viables adreçades tant a les famílies com al teixit econòmic i concretàvem vies per poder-les abordar amb el finançament, amb propostes d'afinaments d'aquestes mateixes propostes. I ho vam fer arribar, evidentment, per poder participar en aquesta voluntat de construcció. I ho vam plantejar així, conscients que una proposta ha d'anar acompanyada d'una partida pressupostària que en garanteixi la seva aplicació. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts és un ajuntament sanejat que en els darrers anys ha vist reduït el seu deute de manera considerable. Concretament, en el darrer mandat es va fer una reducció del 77% i en els dos darrers mandats una reducció del 95%. És a dir, els vicentins i vicentines, que en el seu moment devien cadascun de nosaltres aquests 750 euros, doncs al final del mandat anterior van passar a deure'n 47,5. Per tant, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts té una situació sanejada i, a més, degut a l'aturada d'activitats, de l'activitat administrativa i de la impossibilitat també de portar a terme molts actes i celebracions justament per l'estat d'alarma, s'ha generat també un estalvi important. Tot plegat ha de permetre que en una situació excepcional com la que estem vivint, per la qual hi ha moltes persones, molta gent, la nostra gent que està patint, és important que l'Ajuntament desplegui un ventall de polítiques que sigui expansives i de rescat dels sectors més vulnerables. Nosaltres pensem que calia i cal ser ambiciosos i no conformar-nos amb el que s'ha fet sempre, perquè aquesta és una situació sobrevinguda que requereix reptes, requereix ser imaginatius i requereix que siguem valentes davant d'aquesta situació. I no ens podem conformar amb posar tres tiretes que benvingudes siguin, però no és suficient, perquè, com ha dit l'alcalde també en altres reunions on s'ha tractat aquest pla, no es tracta de posar tiretes. L'Ajuntament té unes capacitats limitades, tots ho sabem, però també sabem que hi ha un marge per fer polítiques efectives i ambicioses. I sembla, doncs, que vosaltres preferiu tenir els diners a la caixa en lloc de posar-vos a treballar quan la ciutadania més el necessita, que és ara. Ara és el moment en què més necessitats té la ciutadania. Per això avui estem reunits en aquest ple extraordinari i urgent. Per això s'han fet propostes i s'han debatut diferents vies per poder fer front a aquesta situació postpandèmica i pandèmica. I en aquest document no es parla en cap moment de com es farà front a les propostes que es plantegen. Són titulars, no hi ha el detall de les propostes, moltes són polítiques que ja es fan i que cal seguir fent, ho celebrem, però trobem a faltar propostes noves, valentes, imaginatives. No hi ha pressupostades les partides que s'hi vinculen, si és que n'hi ha, que és una cosa que des de l'oposició es va demanar, que es desglossessin les propostes amb les partides corresponents. En aquest ple també hi hauria d'haver un punt de modificació de la pressupostària per donar i dotar econòmicament això que es proposa en aquest pla. Però aquest punt no hi és en aquest plenari. De fet, des de fa mesos i en diferents reunions de les juntes de portaveus hem parlat de la necessitat de fer la modificació del pressupost i ara seria el moment d'assimilar aquest pla a la modificació pressupostària corresponent. Tampoc no s'estableixen indicadors per avaluar l'impacte ni l'aplicació de les mesures. Tampoc es preveu cap taula o cap consell assessor per la implementació del pla i per fer el seu posterior seguiment i la seva avaluació de com aquestes polítiques tenen impacte positiu i serveixen pel que han de servir, que és per poder ajudar a la gent i perquè les persones, els vicentins i vicentines, puguem afrontar amb esperança el futur. Nosaltres estem convençuts que en aquests moments que, com els que ens ha tocat viure, tota decisió ha de ser aplicable, tot el que diguem ha de ser aplicable. Durant tot el confinament heu parlat d'aquell 1,5 milions d'euros que s'han destinat al Covid i que, com sabeu prou bé, no s'ha justificat. I nosaltres ens hem de creure que sí que els heu gastat. De la mateixa manera que sobre aquest pla que presenteu avui, també ens hem de creure que tothom hi està d'acord i ens hem de creure doncs, que, tot i que moltes persones que estan d'acord, és a dir, ningú està en desacord en fer coses, no? Això d'entrada, ningú es posarà en contra de fer coses per millorar la situació, però també ens hem de creure doncs, que fareu algunes de les coses que es proposen, que ja es fan, que s'han venut com a coses noves i que són polítiques que ja existien. Algunes polítiques que existien s'han anul·lat i altres es proposen com a noves que ja existeixen. Aquest pla de xoc està volgudament poc detallat. Aquest pla de xoc evita volgudament parlar de diners. I al final del camí ens direu que tot que s'ha fet tot, ens direu que s'hi han destinat molts diners, però no explicareu anticipadament què hi destinareu justament per esquivar aquest control democràtic en una decisió que l'hauria de tenir. És a dir, governar no és només dir que es faran coses. Governar és gestionar un pressupost, bàsicament, i decidir en què es gasta, explicar en què es gastarà i com es farà. I fer-ho pensant sempre, almenys des de la nostra perspectiva, i segur que en aquesta situació coincidim plenament tot el plenari, ho hem de fer pensant en el benestar de la gent. Per això estem reunits avui. I governar democràticament és fer justament això, amb transparència i amb participació, un govern obert del segle XXI davant d'una situació de pandèmia com la que vivim i malgrat els impediments per trobar-nos de forma presencial, hagués destinat temps i recursos per fer un procés participatiu de veritat que comptés amb la gent i escoltés la gent, cosa que tampoc ho hem vist i cosa que des de l'oposició també s'ha demanat, de poder tenir un espai deliberatiu, no la suma de les opinions o l'exposició en un sol consell, sinó que es pugui fer aquest procés de construcció i deliberació conjuntament amb els diferents agents, grups polítics, entitats, etc. Tot i que aquest estil vostre, que cada dia, deixeu-m'ho dir, cada dia s'assembla més al que hi vam viure en temps del govern de l'alcaldessa Amparo, i que, doncs, del qual, el govern del qual l'actual alcalde n'era regidor, nosaltres, malgrat aquest estil, vam fer propostes. Concretament, ja ho he dit abans, en vam fer 30. Després vam sacrificar moltes d'aquestes propostes per arribar a una entesa, i d'aquelles 30 en vam posar sobre la taula 10 que n'eren, consideràvem que eren imprescindibles. D'aquestes 10 imprescindibles, se n'han incorporat 5, se n'han reformulat 3 i se n'han descartat 2. Segurament ens direu que s'ha acceptat la gran majoria de les propostes quan de 30 se n'incorporen 5. Nosaltres hem fet un esforç per negociar, malgrat això que us diem, malgrat aquesta manera de fer vostra, i poder subscriure plenament aquest document. Però no ens podem posar una vena als ulls i acceptar que aquest pla de xoc no es compromet amb les coses que són a les mans del govern municipal. Allò que un equip de govern pot fer i que en una situació com aquesta hauria de fer, doncs no es fa. I no és important si s'accepten 5, 7, 20 propostes que s'hagin fet per part del grup de Junts. No és el més important. El que és important és que sigui un pla de xoc amb un compromís real i no hi és, perquè no hi ha aquesta dotació pressupostària, aquesta modificació de pressupost i aquesta assimilació o assignació a cadascuna de les propostes que es fan. I, d'altra banda, no s'ha volgut tirar enrere una decisió que ara tindria un impacte directe a les butxaques de les famílies i que depèn exclusivament del govern municipal. Ara era el moment de fer enrere la pujada de l'IBI, que vau aprovar el 2020, que vam aprovar doncs, recentment. Però heu optat pel de sempre. Més subvencions, que esperem que no siguin cartes que arriben a casa amb la foto de l'alcalde, com una mesura bàsicament propagandística, perquè sabeu molt bé que hi ha molta gent que no pot demanar aquestes subvencions per l'impacte que li representa en l'IRPF, després en la posterior declaració de la renda. Per tant, una mesura directa, efectiva i en mans del govern local és recular i no pujar l'IBI. No caldria subvencionar res més si no se puja l'IBI. Un IBI que, recordo, fa anys que està congelat. I això nosaltres ho entenem com denota una manca de sensibilitat amb les famílies que ara patiran més i que podríem veure com no sols apuja l'IBI, podríem veure fins i tot podríem veure que se'ls abaixa l'IBI, perquè aquesta també hauria pogut estar una decisió directa i en mans del govern municipal. Tampoc hi ha el compromís ferm de crear una tarifa plana mensual per pagar els impostos municipals corresponents al 2020, tal com demanava el mateix PSC quan estava a l'oposició. Ara podríem aplicar el que es podria aplicar allò que se'ns demanava, però tampoc es fa. I el que hem entès, els vicentins i vicentines, és que ara pagarem els impostos de cop, perquè es va decidir aplaçar el cobrament i ara ha vingut més tard. El juny tothom estava preocupat per veure si és que aquells impostos no es pagaven i pensem que això és un pedaç que agreuja també aquesta situació. Ens costa d'entendre que allò que pot fer el govern municipal, que té impacte directe amb les famílies i amb el teixit econòmic, allò que es pot fer i que és a les mans i que no té un cost econòmic gravíssim i que fins i tot si el tingués amb un ajuntament sanejat com el nostre podríem embrancar-nos, doncs això que es pot fer no es fa. Tot i així, nosaltres no posarem pedres al camí i no votarem en contra d'aquest document. I no menys tindrem... Perdoneu que ara és allò de la cosa inoportuna, eh? Perdoneu. Poso en silenci. Perdoneu, que són coses del directe, per dir-ho així. Deia que nosaltres no posarem pedres al camí, nosaltres no votarem en contra d'aquest pla de xoc i no menys tindrem algunes de les propostes que es fan, però no podem dir sí a un pla que hauria de ser de xoc i que hauria d'impactar directament a la gent i que no ho farà. No podem tan sols ni fer un sí crític a un pla de xoc que es manté en apujar impostos que el govern local podria no apujar. Per tant, el nostre vot en aquest, tal com també vam parlar després de deliberar-ho també amb el nostre grup, el nostre vot serà l'abstenció, perquè volem també ser coherents amb les polítiques de no apujar impostos que vam exercir mentre vam governar i perquè estem convençuts i convençudes que ara és el moment de ser ambicioses i de fer polítiques valentes pel nostre poble. Per tant, nosaltres no posarem impediments, no dificultarem l'avanç d'aquest pla de xoc, però pensem que podia ser i hauria de ser ambiciós i hauria d'anar vinculat a la despesa pressupostària que s'hi vol destinar. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies per la teva intervenció. Passem la paraula al portaveu de Sant Vicenç en Comú Podem, Jordi Gil. Endavant.
Bé, gràcies, alcalde. Bona tarda a totes, a totes i a tots. Nosaltres coincidim amb la diagnosi que feia a l'inici del ple l'alcalde, no? Aquesta diagnosi que deia la situació que avui tenim, no? Generada per la crisi sanitària de la Covid-19, és molt pitjor de la situació que teníem prèviament. Per tant, avui en dia la ciutadania, no només de Sant Vicenç, que estem al ple de Sant Vicenç, per tant, hem de parlar d'ella, però no només la de Sant Vicenç, sinó tota la ciutadania de tot el món està en unes condicions molt pitjors avui que fa 6 mesos, no? Que s'han generat una sèrie de crisis econòmiques, de crisis sanitàries, etc, i que nosaltres, per responsabilitat, la classe política per responsabilitat, el que ha de fer és discutir i és buscar solucions per a la ciutadania, que crec que és el que hem estat fent durant aquestes darreres setmanes amb el govern de Sant Vicenç dels Horts. I nosaltres creiem que avui aprovem un document molt important. Un document que és un pacte social i econòmic per ajudar, sobretot, aquella gent que més va patir el 2008, que és a la ciutadania. Si recordem la crisi econòmica del 2008, la crisi hipotecària que moltes i molts vicentins i vicentines encara estan patint, va ser una crisi hipotecària on els governs, per tant, la política es va posar al costat del capital, on vam destinar gairebé tots els nostres recursos a ajudar a la banca i als grans tenidors, on bàsicament vam deixar la ciutadania que fes un trànsit pel desert durant molts i molts anys i és aquella pròpia ciutadania la que va sortir d'aquella crisi econòmica del 2008. I nosaltres ja vam dir en el seu moment, i tornem a dir avui, que no podem tornar a cometre l'error del 2008, per tant, que no coincidim amb aquella forma de fer austericida i de retallades econòmiques, que creiem que la solució a les sortides de les crisis, sobretot les crisis econòmiques i més encara la crisi sanitària, és els recursos i és pensar primer en les persones. I entrem a parlar del pacte que nosaltres sí que votarem a favor i que hem negociat amb el govern de Sant Vicenç. És evident que el pacte és millorable. De les coses és millorable perquè no és un document que hem fet nosaltres, que 100% porti les nostres propostes, sinó és un document que s'ha negociat i que hi ha moltes propostes que nosaltres hem fet, algunes d'elles nosaltres també rellevants, com podria ser el fet de la creació de plans d'ocupació propis amb diners de l'Ajuntament, destinar el romanent de tresoreria que encara tenim a plans d'ocupació propi per generar ocupació, que aquesta proposta no està incorporada en el document que avui aprovarem, o també una partida que nosaltres vam demanar per la creació, per començar a crear un parc d'habitatge públic. Aquesta proposta també surt d'aquest acord, tot i que era una proposta nostra, per tant, és evident que creiem que és millorable. I també creiem que és millorable perquè no té una partida econòmica associada, i amb això estem d'acord, no? I aquest fet, el fet de que no hi hagi una partida econòmica associada, també el que fa és dificultar molt el seguiment i, per tant, la quantificació objectiva d'un pla, no? Perquè al final no sabrem exactament en quin moment arribarem al 100% del total d'accions que volíem fer. I també perquè creiem que el pacte podria ser més ambiciós. Podríem parlar, tot i que no és competència municipal, però podríem parlar de que l'Estat es deixés destinar el 100% del superàvit a polítiques Covid, que avui en dia només ens permet el 20% del romanent del 2019. O podríem haver posat més propostes i més valentes per reactivar l'economia local, sobretot el comerç local. Justament avui llegíem un informe, a més, per l'àrea metropolitana, on deia que el comerç local i el turisme són els dos sectors més castigats per aquests 3 mesos de confinament i, per tant, per aquesta crisi sanitària. En el cas del comerç, parlava de que el 10% dels comerços no han tornat a obrir les seves persianes, no han tornat a obrir els seus negocis. Fet que ens preocupa i ens segueix preocupant, però és evident que haurem de buscar altres espais i haurem de seguir treballant amb la idea de que tothom, fins i tot també els comerços, puguin continuar fent la seva activitat i, per tant, no es quedi enrere. Perquè volem recordar un fet. Estem on estem, la situació és molt complexa, però encara no s'ha acabat la pandèmia sanitària. Encara no hem acabat amb el coronavirus. I, per tant, sempre hi haurà aquesta por de que pugui haver algun tipus de rebrot, que puguem tenir algun tipus de contradicció. I, per tant, hem de seguir apostant, hem de seguir treballant amb la idea, sobretot, de que ningú es quedi enrere. Però és veritat que s'ha de reconèixer, igual que altres vegades hem dit que la sensació que ens donava és que el govern no feia res, hem de reconèixer que en aquest cas s'han fet coses. Hem de reconèixer que el govern ha treballat amb els agents socials i econòmics, i nosaltres també hi hem parlat, i han fet les seves aportacions en aquest ple, i per tant hi ha hagut molta més gent que ha estat treballant en la redacció d'aquest acord, d'aquest pacte, i per tant això també s'ha de tenir en compte. I també s'ha de reconèixer que algunes, igual que hem dit, que algunes mesures no les han incorporat, d'altres sí. D'altres que per nosaltres també són molt importants. Per exemple, tot el paquet que feia esment a l'espai de lleure educatiu i cultural a l'estiu. Allà en el ple del mes passat van aprovar una modificació pressupostària de 80.000 euros per destinar, bàsicament, a que tots els infants de Sant Vicenç puguin tenir aquesta opció, l'opció de poder disposar d'un casal d'estiu i de superar aquesta pèrdua educativa o intentar combat una mica aquesta pèrdua educativa que hi ha hagut durant aquests 3 mesos on les escoles han estat tancades. I també s'ha de reconèixer que el govern ha comprat el paquet, una part del nostre paquet de cultura, tot i que hi ha un decret de l'alcalde que diu que no poden haver activitats culturals al carrer. En aquest document que avui aprovem es recull que entitats del municipi podran fer activitats al carrer i que s'instarà que entitats del municipi facin activitats al carrer. I això també creiem que és bo, perquè nosaltres creiem que no únicament hem de pal·liar aquesta crisi econòmica, que ja és suficientment important, sinó també hem d'ajudar la gent a sortir d'una situació psicològica complexa, després de 3 mesos a casa, i que entenem, i ho hem dit repetides vegades, que la cultura i l'esbarjo i l'acompanyament de totes i tots els vicentins i les vicentines és un element cabdal també per poder sortir de la situació en la qual ens trobem. I també entenem que cal unitat d'acció. ningú entendria que avui discutíssim per una coma o per un punt. Crec que la gent el que ens està demanant és que fem política, que fem bona política, que debatem, que arribem a acords i que podem arribar a acords conjunts per sortir de situacions molt, molt complexes, cosa que fa molts anys que els polítics no fem. Els polítics de política fa molt temps que ens discutim per tot i creiem que avui, en aquesta situació tan complexa, és el moment que torni la bona política, de que siguem capaços de seure a una cadira, que siguem capaços de negociar i d'arribar a acords. I per això nosaltres farem aquest vot favorable, perquè creiem que hi ha condicions objectives perquè aquest pla pugui sortir endavant, perquè creiem que, tot i que és millorable, és un bon acord i que el que nosaltres farem és fer un seguiment d'aquest pacte. Seguirem treballant amb la idea de que s'incorporin més mesures, no únicament al pacte de reconstrucció, sinó també als pressupostos d'aquest any segur, de l'any 2021, 22 i 23, perquè això no s'acaba a finals d'aquest any ni s'acaba al setembre, sinó encara hi haurà moltes repercussions d'aquesta crisi sanitària. I també el que volem fer, i aprofitant l'ocasió, és demanar una comissió de seguiment d'aquests acords. Creiem que és imprescindible, perquè el que avui estem fent no és un punt final. El que avui estem fent és un punt seguit. Estem posant els ciments d'allò que volem totes i tots que sigui, que és unes mesures de reconstrucció per ajudar les famílies, però aquestes mesures s'hauran de seguir. I, per tant, com que no és un punt i final, és un punt de seguit, us demanem aquesta creació d'aquest espai de seguiment on es pugui quantificar com estem elaborant aquestes propostes i a quin grau d'actuació portem, que es podria reunir, per exemple, més a més. Dit això, insisteixo, en aquest cas sí, gràcies al govern per haver entès que feia falta negociar, gràcies al govern per entendre que tenien que posar-nos d'acord sí o sí, per també entendre que algunes propostes que més segurament no els haurà agradat es han incorporat dintre d'aquest acord i, en tot cas, insistim, creiem que és el millor que podem fer per la ciutadania, creiem que és el millor que podem fer per Sant Vicenç dels Horts i, per tant, nosaltres no podem fer una altra cosa que votar-lo.
Bon, Jordi, moltes gràcies. A continuació té la paraula Antonio Jiménez, portaveu de Ciutadans. Adelante.
Pues eso, Cale. Hoy estamos celebrando un pleno extraordinario urgente para aprobar un pacto de ciudad. Un pacto que recoge una serie de medidas sociales y económicas para ayudar a nuestra ciudad a superar los problemas que nos está causando el coronavirus. Estas medidas no solo son políticas, sino diferentes entidades socioeconómicas que tiene San Vicente del Sos, entidades que dan soporte a este pacto de ciudad. ¿Y por qué? Porque quieren a San Vicente del Sos, porque quieren a los vicentinos y vicentinas y porque quieren lo mejor para su ciudad. Creo que en una situación como la actual y un documento tan importante como el que hoy tenemos aquí, hay que dejar de lado nuestros ideales políticos y demostrar para lo que la ciudadanía nos elige y hacer todo cuanto podamos para mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Esta pandemia nos ha hecho tomar decisiones que nunca pensaríamos que íbamos a tomar. Nos ha hecho enfrentarnos a algo que nadie estaba preparado. Nos ha hecho ir aprendiendo día a día y nos ha hecho ver lo valiosa que es la vida y, sobre todo, a querer tener cerca a las personas que más queremos. Esta pandemia aún no se ha ido. Estos días estamos viendo cómo resurgen brotes. Volvemos a confinar una comarca. Más motivo aún para realizar un pacto con las medidas necesarias para que este virus deje de hacernos daño, para tener dentro de lo que cabe, una normalidad, volver a tener una rutina y, sobre todo, seguridad. No hay nada más que nos gustaría que tener un botón para reiniciar todos estos meses y borrarlos de la historia. Que nada de esto haya pasado y haber seguido con total normalidad. Pero, por desgracia, no tenemos este botón. Y ahora más que nunca debemos ir todos en la misma dirección, que es ayudar a nuestros vecinos y vecinas a darle a nuestra ciudad el empujón que necesita y ser más fuertes. Este pacto es muy importante para reactivar el tejido socioeconómico que tenemos, a seguir creciendo como ciudad. Muchas de las medidas que están recogidas ya se han llevado a cabo y hay otras que van surgiendo y que se tendrán que ir añadiendo. Como decía, vamos aprendiendo día a día y vamos añadiendo más medidas, todas las que hagan falta y todas las que se necesiten. No es el único pacto que se realiza, como bien decía el compañero Jordi. Otros municipios colindantes también han realizado los suyos propios, las instituciones supramunicipales también, y entre más pactos haya, más fuertes seremos contra este virus. también demostramos que podemos dejar de lado nuestras diferencias y remar en el mismo sentido. Lo que tenemos claro es que haremos todo cuanto haga falta. Nuestro voto es a favor, por supuesto.
Molt bé. Moltes gràcies, Antolín. I per acabar aquesta ronda amb els portaveus dels grups municipals, passem la paraula a l'Isidre Bautista, portaveu del grup municipal socialista Sant Vicenç en Positiu. Endavant, Isidre.
Bona tarda a tots i a totes. La nostra intervenció vindrà per donar, sobretot, per agrair tota la col·laboració, les aportacions que s'han fet des dels diferents agents civils, socials i econòmics de la ciutat. Creiem que és de justícia anomenar-los i podem començar pels sindicats, a UGT, a Comissions Obreres, com ha dit l'alcalde, a les entitats socioeducatives i als salesians, a la Fundació Maria Auxiliadora, al Veïtat Catafa, al Centre Diari Sant Josep i al Quijote. I també agrair les aportacions, per suposat, de les entitats econòmiques presents al municipi, com són la Unió de Botiguers, Sant Vicenç Suma, APIMEC i AEVALL. També i de veritat, agrair la feina i les aportacions i l'actitud proactiva dels companys i companyes de Sant Vicenç en Comú Podem. Crec que en aquest ple extraordinari es mostra que, tot i les diferències i els desacords en el dia a dia de la gestió, som capaços d'arribar a consensos pel bé dels vicentins i les vicentines. Hem demostrat que som capaços deixar de banda les discrepàncies per això, no? per poder arribar a aquest consens, per poder aglutinar un munt d'idees des de la diversitat, i crec que ens hem de felicitar per això també. Mireu, aquest document recull propostes de diferents sensibilitats amb l'objectiu d'ajudar a tirar endavant el conjunt de la societat vicentina. Això és un tema de l'equip de govern, no és un tema de partit, sobrepassa els partits i les individualitats. Aquest document està per sobre d'això. Hem sumat esforços per fer un document el més ampli possible, com ha comentat l'alcalde. Hem treballat, hem consensuat amb tots els agents de la societat vicentina. I també sap greu la posició dels companys i companyes de Junts. Lamentem que no s'hagin volgut sumar a una solució conjunta de ciutat. Crec, Maite, que demanar ambició en lloc de sumar és poc seriós, diguéssim. És un document que està obert, és un document que era per treballar-lo. I és curiós, perquè us remunteu al govern de l'Amparo per buscar excuses per no votar a favor del document. Jo crec que seria un bon moment per començar a renovar els argumentaris per guanyar una mica de credibilitat. Recordar que quan s'elabora un pla conjunt i consensuat hi ha propostes que recullen, això ho ha dit el Jordi, altres que refusen i d'altres que es modifiquen. Això es diu negociació, es diu consens, es diu política. Seure a una taula portant propostes no negociables és de buscar poc consens. Avui es posa en evidència, creiem que avui es posa en evidència la desconnexió del grup municipal de Junts per Sant Vicenç amb la ciutat. Com he dit, hi ha un consens majoritari, hi ha un consens gran, polític, econòmic, social, i no entenem tot aquest conjunt d'arguments i se'ns fa difícil d'assimilar-lo. Però bé, ho respectem. Repetim un altre cop els agraïments a tots els agents que hi han participat, amb tots els agents amb els que hem treballat colze a colze, i entre tots i totes hem pogut materialitzar aquest document, i gràcies pel suport i gràcies per donar aquest suport a aquest document final, que és un bé per al municipi de Sant Vicenç, que a més ens ajudarà la societat vicentina a incorporar unes mesures per la reconstrucció social i la reactivació econòmica del municipi.
Molt bé, gràcies, Isidre. Jo per acabar abans de passar la votació, diguem, simplement volia, en primer lloc, agrair als companys de Sant Vicenç en Comú Podem, doncs, que s'assumin el seu vot a favor, diguem, d'aquest acord. Crec que parlava el Jordi abans d'algunes de les mesures que s'han presentat, algunes s'han acceptat, altres no. L'Isidre diu que això és negociar, és veritat, vull dir, ho podem concretar una mica més, fins i tot, i de les 18 esmenes que va presentar el grup municipal de Sant Vicenç en Comú Podem, de les esmenes que vam presentar, diguem, 18 han estat acceptades en la seva totalitat, 8 de manera parcial i 8 han estat rebutjades, diguem-ne. Aquest és el resum. I és veritat que el Jordi anomenava algunes d'aquestes, no? I del grup municipal de Junts per Sant Vicenç, és veritat que inicialment va presentar un document molt, molt ampli, evidentment molt ambiciós. Nosaltres no diem que el document que va presentar Junts per Sant Vicenç no fos ambiciós, era, i molt. A nosaltres el problema és que era tan ambiciós, diguem, que se'ns feia poc realista amb la seva execució, no? I tampoc no volem fer un document que no sigui realitzable. Per això, doncs el document és un document molt seriós, és un document molt realista. Després, quan vam tenir una segona versió del document, el grup municipal de Junts per Sant Vicenç va tornar a fer esmenes, va presentar, si no recordo malament, 10 propostes més que ells mateixos anomenaven irrenunciables. Era sí o sí, si no, no hi havia acord. D'aquestes 10 esmenes que va presentar el grup municipal de Junts per Sant Vicenç, per entendre'ns, 6 han estat acceptades en la seva totalitat, eh? 6 d'aquestes 10 darreres esmenes han estat acceptades en la seva totalitat, 2 de manera parcial i 2 han estat rebutjades. Per tant, pensem que el govern municipal també ha fet un exercici de cintura important. Hem acceptat esmenes, insisteixo, no només les esmenes que han presentat els grups de l'oposició, també s'han incorporat esmenes que han presentat diferents entitats socioeducatives, econòmiques i dels sindicats. Segurament qui més esmenes va presentar van ser els companys i les companyes de Comissions Obreres i el 100% de les esmenes que va presentar Comissions Obreres han estat acceptades, incorporades en aquest document. Que, insisteixo, és ambiciós i és ambiciós i realitzable a la vegada, perquè fer un document que sigui molt ambiciós però que no es pugui portar a terme pensàvem que no era una bona idea. Vull afegir dues coses. La primera és que s'ha dit que no porta partida econòmica associada, no porta memòria econòmica aquest document. Jo he vist molts documents d'aquest tipus a la comarca, i cap d'ells porta una memòria exhaustiva econòmica associada, diguem. Aquests documents són, com diem, són fulls de ruta, són documents que marquen les línies, són plans estratègics i no porten una memòria econòmica associada ni aquest ni cap dels altres que, com a mínim, els que jo he llegit, que he llegit uns quants, inclòs l'últim, el del Consell Comarcal, que es va aprovar definitivament, si no recordo malament, la setmana passada. Per tant, el que sí que ha fet l'Ajuntament va fer el mes passat una modificació pressupostària de més de 100.000 euros d'aquest 20% del romanent de tresoreria que l'hem posat íntegrament en el capítol 4 per servei de les funcions de Covid-19. Per tant, hem incorporat 105.000 euros ja l'any, el mes passat, en la modificació pressupostària que es va fer en el ple. I com bé sabeu, perquè ja teniu la convocatòria de la comissió informativa i, per tant, del ple d'aquest mes de juliol, hi ha un punt que és una modificació pressupostària per un valor de 258.000 euros del capítol 2, que hem estat revisant partida a partida. Es faran més revisions i s'incorporarà més diners a la lluita contra les conseqüències de la Covid-19. Però d'entrada, sabeu que tenim comissió informativa divendres i que tenim ple dijous de la setmana que ve. Teniu la documentació, els dictàmens que s'han elaborat per aquesta comissió informativa de divendres, i si els heu llegit, haureu vist que hi ha una modificació pressupostària de 258.000 euros per incorporar el capítol 2, per incorporar diners per continuar lluitant contra les conseqüències de la Covid-19. També tenim pendent el cobrament d'uns dies de la Diputació de Barcelona i continuarem revisant les partides pressupostàries. Jo crec que és important també, com deia el Jordi Gil, que tinguem clar que estem començant a treballar també el pressupost del 2021 i que moltes de les mesures que que es proposen en aquest document doncs estaran també, seran importants incorporar-les en el pressupost del 2021, perquè això serà llarg. Això no s'acabarà al desembre, diguem, no? Sinó que ara estem fent un pla que és a mig termini, que indica les línies que l'Ajuntament ha de seguir i que seguirà un cop aprovem aquest document, però el pressupost no és només el d'aquest any, sinó que vindran més exercicis i haurem de treballar amb aquesta línia. Ens sumem, diguem, amb la reivindicació que feia també el Jordi d'intentar que el 80% restant del romanent de tresoreria puguem destinar-ho a, igual que hem fet amb el 20% inicial, a la lluita contra la Covid, conseqüències de la Covid-19. Per tant, això, com bé sabeu, no depèn de l'Ajuntament. L'Ajuntament, el compromís que té és que si ens deixen de destinar aquests diners seran destinats a aquest pla, a continuar fent política contra les conseqüències de la Covid-19 i, per tant, doncs, aquesta possibilitat, quan es pugui realitzar, si es pot realitzar, diguem, es realitzarà. I per últim, diu una cosa més que va sortir també en el Consell Econòmic i per l'Ocupació, que nosaltres ens hem compromès a fer aquest seguiment permanent del document. Sempre diem que és un document obert, que és un document viu, que no és un document tancat, que en algun moment s'havia d'aprovar el document, i el document que tanquem avui i que aprovem avui és el que tenim a data d'avui, però que no és no és un document que tingui vocació d'estar tancat per sempre més, que és un document que s'haurà d'anar revisant, no? Això, aquesta mateixa petició ens van fer també els companys i les companyes de Comissions Obreres en el Consell Econòmic i per l'Ocupació, ens van comprometre en aquell mateix espai del Consell Econòmic i per l'Ocupació doncs anar fent aquest seguiment d'aquest document. Si cal crear-ne algun altre espai de seguiment del document per saber si el document, quan passin unes setmanes, quan passin uns mesos, continua sent un document útil, viu i sobretot útil per la ciutadania de Sant Vicenç, doncs, mantenir-lo. Si cal fer modificacions del document, doncs, introduir les modificacions del document que siguin necessàries. Aquest és el compromís que vam assumir en aquella reunió del Consell Econòmic i que avui mateix torno a expressar, el document el compromís d'aquest document viu, actiu, i que no té vocació de ser un document definitiu, sinó que té vocació de ser, sobretot, un document al servei de la ciutadania, d'acord? I lamentar, certament, que escolti els seus motius, i són absolutament respectuosos i respectables, Jo no m'hi poso, diguem, amb el posicionament del vot de Junts per Sant Vicenç, que agraeixo que no voti, diguem, en contra del document i que faci aquesta abstenció, però jo crec que avui era un moment d'enviar també un missatge d'unitat a la ciutadania de Sant Vicenç, és la sensació que tinc. Evidentment, des del respecte al vostre posicionament, crec que era el moment de sumar, que era el moment de sumar, que era el moment de la unitat, i era un moment d'enviar aquest missatge a la ciutadania de Sant Vicenç que l'Ajuntament, el consistori, els 21 regidors i regidores estem treballant en la mateixa direcció, que no és una altra més que el servei de la gent, especialment de la gent que més ens necessita, que més necessita la institució, que més necessita l'ajuda de l'administració pública. Per tant, em sap greu, diguem, no poder comptar amb el suport unànim del consistori, però, com hem dit altres vegades, nosaltres teníem ganes de tenir un acord el més ampli possible. Si hagués estat possible de tots els grups, millor. Igualment, nosaltres continuem treballant perquè per això estem, perquè això som el govern de la ciutat i estem en marxa igualment, d'acord? Veig la paraula demanada de Maite Emery, que et demano brevetat. D'acord, Maite, sisplau, endavant. Has d'engegar el micro primer.
Sí, si no em sentireu. Dic que no sé si hi haurà un segon torn, i si no, doncs ho comento ara, perquè a mi no, farem la votació.
Aquest és el segon torn, diguem.
D'acord. No, però si t'ho he preguntat, si no m'espero. Bé, a mi em sap greu, alcalde, que feu aquesta interpretació de la nostra posició de vot. Jo crec que justament s'ha de valorar en que no teniu cap vot en contra. És a dir, aquest és un document que s'aprova sense cap vot en contra. Sense cap vot en contra. Jo he explicat el motiu pel qual nosaltres ens abstenim, perquè la nostra voluntat des del primer dia és no posar pals a les rodes, ni posar pedres al camí, i per tant que es pugui avançar en els plans i en les propostes que es facin, que no hem menys tingut en cap d'elles. No? Llavors, però evidentment, de les 10 propostes, de les 30 propostes que vam fer, que feu servir un to com si fossin coses que no es podien portar a terme, es poden portar a terme, però en qualsevol cas tampoc no hem tingut aquest espai de debat, i de les 10 propostes que nosaltres consideràvem irrenunciables, tampoc no hem pogut debatre. No hem fet una taula per poder debatre aquestes propostes, sinó una trucada. En qualsevol cas, tothom va amb moltes dificultats. Jo sé que heu fet molta feina per poder parlar amb tothom, em consta, i és així, però en qualsevol cas jo penso que heu d'acceptar i no viure malament, com esteu exposant, el fet de que nosaltres no votem a favor. Nosaltres, insisteixo, des del primer moment hem dit que en totes les qüestions que serveixin perquè la ciutadania de Sant Vicenç pugui avançar i puguem ajudar en aquest sentit, serem proactius, farem propostes, en seguirem fent tantes com puguem, i perquè es pugui construir un futur millor per tothom. Dit això, la nostra abstenció hauria de tenir una lectura en positiu. Em sap greu que no li tingui. I aprofito també per dir-vos que ja que aprovem aquest document, aquest pla de xoc, estaria bé que es revisés els acords de les subvencions de la Junta de Govern Local del dia 11 de juny, perquè en aquestes subvencions, pel que fa als ajuts a la contractació a les empreses, per exemple, doncs desapareixen moltes ajudes que hi havia i que s'han mostrat que són les millors polítiques actives per l'ocupació, no? Per exemple, pel que fa a les empreses grans, no? Aquelles empreses de més de 250 treballadors no surten a les bases. Nosaltres havíem limitat, perquè en algun moment s'ha dit que les grans empreses, diguem-ne, ja es poden espavilar per fer la contractació i que no necessiten ajuda. És veritat que les empreses grans tenen recursos, però limitar el nombre de subvencions que poden rebre, en aquest cas estaven limitades a 10, perquè també genera ocupació i és important que les empreses grans segueixin generant ocupació a Sant Vicenç dels Horts. Això ha desaparegut de les subvencions. També s'ha baixat el salari mínim que ha de percebre una persona contractada per rebre ajut. Dels 1.095 euros bruts han passat als 1.064 euros bruts. Per tant, diguem-ne que això no és massa favorable pels treballadors, no? Tampoc entenem doncs, que bueno, potser té a veure amb aquesta poca voluntat de derogar la reforma laboral. Però en qualsevol cas, aquesta era una mesura que hi existia i que ara ha baixat la quantia del salari mínim a percebre per poder rebre aquesta subvenció. També es treuen coses com la condició d'aturat o aturada que estigui donat d'alta en el dispositiu local de l'ocupació, de transició escolar-treball, que permetia un doble ajut, és el punt 12.2a de les bases. Per tant, jo demano que amb la lectura del pla de xoc reviseu aquestes subvencions i intentem doncs, que s'ajustin i es millorin per tal que es generi ocupació. També, pel que fa a l'ajut a pagaments autònoms, no hi ha un increment del pressupost. Sí que s'allarga el temps, però si s'allarga el temps